Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal, com estem? Molt bona tarda, Cadena Pirenaica, dimarts. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més i una tarda més en aquesta segona part del Passeu sense trucar. I re, que...
Que continua el tour, que avui sí que...
Avui hi ha tour.
Hi ha etapa.
Avui
i, esclar,
etapa.
Tenim dos recordatoris que ens fan parlar de... aquest gran esdeveniment del ciclisme, el Tour de França. Un ens fa anar fins al 1973, quan l'espanyol Luis Ocaña va guanyar el Tour i es va convertir en el segon espanyol, en el segon corredor espanyol que ho aconseguia.
El primer va ser Federico Martín Bahamonte.
Home, Bahamonte.
Recordes que ho recordàvem,
sí,
l'Àguila
sí,
de Toledo.
Sí, 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 sí.
I també això passava al 73 i al 79 el ciclista francès, un gran ciclista francès, Bernard Hinault,
sí,
doncs va guanyar també el Tour de França, perquè tot i sent el Tour de França, doncs escolta, els francesos i ara porten la tira sense guanyar un Tour, però
ja,
la tira als corredors francesos.
I un altre recordatori, aquest que ens fa anar fins al 1934... A Chicago, un gàngster anomenat John Dillinger, enemic públic número 1 als Estats Units, va morir doncs, pels trets d'unes pistoles, va morir per les bales, a mans d'agents del FBI.
Exacte.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs apa, que avui toca, com us dèiem, anar a l'univers, però és que atenció, atenció. Breaking news.
Breaking news.
Breaking news.
Últimes notícies. Sí, sí. Aquí tenim novetats.
Notícia d'impacte.
Notícia d'impacte, atenció,
Sí, sí, no. Un misteri de milers d'anys. Un misteri de milers d'anys que implica un dels estels més coneguts del nostre cel, que és Beltegesa.
Beltegesa.
Betelgeuse. Bueno, el nom de l'estel que va inspirar el personatge de Betelgeuse. Beltegesa és l'estel que està a l'espatlla de la constel·lació d'Orió, l'espatlla del Caçador. És un estel que és molt conegut perquè és un dels més brillants al nostre cel. En alguns llocs diuen que és el novè, d'altres que és el desè, però també perquè és vermell, molt vermell. Si heu mirat mai la constel·lació d'Orió amb els tres estels que formen el cinturó, i a sobre del cinturó pues, veieu aquest estel molt vermell, que és Betelgeuse. El nom científic és Alpha Orionis. És el primer estel de la constel·lació d'Orió, però no és el més brillant és Rigel, que està de l'altre costat. Però és una supergegant vermella, la més pròxima del nostre sistema solar. És un supergegant, fa 400 vegades la talla del nostre Sol.
Carai.
I fa uns quants anys va ser notícia perquè semblava que s'apagava i que potser podia explotar com a supernova, perquè explotarà com a supernova, no sabem exactament quan, però un dia ho farà. I, clar, al ser la més pròxima del nostre sistema solar, també és la més perillosa, perquè l'explosió d'aquest estel pues, podria provocar una pluja de radiació, de raig gamma important cap a la Terra. Però, bueno, en fi, no, avui no parlem d'això,
no.
Sinó que parlem que des de fa milers d'anys s'ha observat que aquest estel té una variació de la seva brillantor, és a dir, a vegades és més brillant, a vegades és menys brillant, i que aquesta variació tenia una regularitat d'uns 6 anys, i també hi ha una altra variació d'uns 400 dies, i no sabíem el per què aquest estel era variable. Bueno, s'han adonat, s'han fet moltes teories, I una de les teories és que tenia un company, un estel company, que de tant en quant li passa al davant i el tapa, però mai s'havia pogut observar aquestes... Hi ha hagut campanyes amb tots els telescopis, fins i tot amb el Hubble, sí. Es va fer una campanya per veure si es trobava un company en aquest estel, i no hi va haver èxit. I finalment, avui s'ha publicat que un equip amb el telescopi Gemini Nord, que és un telescopi que està a Hawaii, i amb un nou instrument que es diu Alopeke,
Alopeke,
que vol dir guineu amb hawaià. Sí, és un instrument que permet obtindre imatges amb molta alta resolució dels objectes, fins i tot més alta resolució que el Hubble o que el James Webb, o similar a la del James Webb, però també que permet tapar la part més brillant de l'estel, perquè el problema de Betelgeuse és que és molt brillant, o sigui, 400 vegades més gran que el Sol, és molt extens i molt brillant. I finalment han pogut veure un estel company, és a dir, al cap de milers d'anys demanant per què s'apagava Betelgeuse de tant en quant o per què canviava la seva brillantor de tant en quant, doncs finalment hem descobert que hi ha un estel que és 1,5 vegades, fa 1,5 vegades la massa del Sol, i que està, mira si està a prop, està 4 vegades la distància entre la Terra i el Sol d'aquest estel, de l'estel principal de Betelgeuse, però aquesta distància no és suficient perquè estigui fora de l'atmosfera de Betelgeuse. És a dir, que és un estel que està orbitant l'altre estel, però dins de la seva atmosfera, i que acabarà d'aquí uns 10.000 anys, acabarà completament absorbit per el gran estel principal.
O sigui, li va donant voltes.
Va donant voltes i acabarà caient a dintre i acabarà absorbit per Betelgeuse.
I quina distància dius que hi ha?
4 vegades la distància entre la Terra i el Sol. És una distància... Però la distància és considerable, perquè dona voltes cada 6 anys, per això cada 6 anys...
Però trigarà molt, doncs,
10.000 anys. Que trigarà a caure o ser absorbit.
Imagina't.
Però el que és curiós és que Betelgeuse està al final de la seva vida, és un estel molt jove, només té uns 10 milions d'anys, però ja ha cremat tot l'hidrogen i està en el seu final de vida. En canvi aquest ni l'ha començat la vida. És a dir, encara no ha iniciat les reaccions de fusió de l'hidrogen, que és un estel una miqueta més gros que el Sol, però encara no ha començat a fer les reaccions de fusió. En 10 milions d'anys no ha tingut temps encara de posar-se. És un dièsel i li costarà. I no arribarà, segurament no arribarà ni a iniciar les seves reaccions de fusió. És un estel que hagués pogut durar 10.000 o 15.000 milions d'anys, però com que es quedarà absorbit per l'estel principal, per Betelgeuse, pues ja no hi arribarà. I segurament quan caigui a dintre això acabarà de provocar la reacció de supernova de Betelgeuse. És a dir, una observació i una notícia d'impacte. Aquest estel tan conegut que està fins i tot en mitologies de pobles antics, perquè la seva variació feia creure, per exemple, que era un déu que havia encès el foc, com que és molt vermell, que era un foc que com el foc que canvia d'intensitat en funció de si té més o menys oxigen, doncs era un foc que brillava en el cel. Però era per culpa d'aquest estel.
De tota manera, els estels, diguem-ne, acaben, diguem-ne, desfent-se, no? O sigui, esclatant i desapareguent, no?
No tots. Aquests tan grans, sí. Aquests tan grans tenen prou massa per acabar explotant.
Explotant, això.
Sí. Però el nostre, per exemple, no explotarà. El nostre s'expandirà i després es farà més petit, es tornarà una nana blanca i no explotarà el nostre estel.
I què deies? Que l'ha descobert un...
L'ha descobert un telescopi... Bueno, un equip,
Hawaii,
un
no?
equip amb el telescopi Gemini Nord, que està a Hawaii, amb aquest nou instrument Alopeke, que utilitza una tècnica novedosa per obtenir imatges, fa observacions molt curtes, que... tan curtes que l'atmosfera no li dona temps de canviar i doncs de provocar aquesta espècie d'efecte que no acabes de veure bé els objectes, perquè si no veiem bé els estels és per culpa de l'atmosfera que introdueix pertorbacions en la llum que ens arriba dels estels i doncs no us veus clarament. Però aquest agafa imatges amb tan poca durada, tan ràpides, les imatges, n'agafa tota una sèrie tan ràpides, que no dona temps a l'atmosfera a variar i, doncs, les veus molt més clarament que no pas si fessis una exposició més llarga.
Molt bé.
Però això només funciona amb objectes que són molt brillants, evidentment.
Ja, clar, si no, no veu...
Si no, no t'arriben els fotons.
No t'arriba.
No t'arriba la llum.
Parlem després de les Perseides i vols parlar del naixement d'aquest nou sistema solar?
Parlem del naixement d'aquest nou sistema solar, perquè va ser també una notícia d'impacte de la setmana passada. Va sortir a tots els telediaris, em van trucar de la família. És que
no
m'estranya, sentit aquesta notícia.
Sí. Sí, bueno, jo també vaig sentir-ho, sí, això, que tothom en parlava.
En parlava tothom, bueno, l'estiu també és que teníem poques notícies.
Bueno, mira, però escolta, tot això que s'hi guanya.
Sí que també és una primera vegada que s'observa el naixement d'un sistema solar, però realment el naixement d'aquest sistema solar. Es tracta d'un sistema que es diu Hobbs 315, que està a uns 1.300 anys llum de nosaltres i que s'ha observat conjuntament amb el James Webb i amb el radiotelescopi ALMA, que està en el desert d'Atacama a Xile. Són 66 radiotelescopis que observen. L'ALMA i el James Webb són instruments força complementaris, perquè el James Webb observa l'infraroig pròxim i el mitjà, i l'ALMA infraroig llunyà. És a dir, que és tota una bateria d'observacions que són bastant complementàries i sí que s'havia vist moltes vegades com s'encén un estel i com es forma el disc protoplanetari, que és aquest disc d'on neixen els planetes, però el que hem vist amb aquests telescopis és el moment on neixen, diguem-ne, les primeres granulacions, els primers cristalls que portaran al naixement d'asteroides i després al naixement de planetes. I amb això s'ha vist veient un indicador molt clar, que ja n'havíem parlat aquí alguna vegada, que és el monòxid de silici, que és aquest element cristal·lí que és realment la base en el qual comencen a formar-se els asteroides al seu voltant, o almenys els cristalls de minerals al voltant d'aquest monòxid de silici, que és una matèria negra i bastant viscosa, cristal·lina, i s'ha observat en dues fases, en la fase de gas, però també en la fase de cristall. I quan s'observen aquestes dues fases vol dir que el gas s'està condensant en cristalls, que aquests cristalls aniran acumulant pols al seu voltant i minerals i aniran formant roques al seu voltant i començaran a formar pues, aquest primer seran roques petitetes, després asteroids més grans, després aquests asteroids s'aniran juntant els uns amb els altres, aniran formant els cors dels planetes, que aniran acumulant, pues, si és un planeta com Júpiter, gas al seu voltant, o si és com la Terra, pues, més roca en el seu voltant, i doncs l'hem vist justament en aquesta fase inicial on el gas, que és quan s'ha condensat l'estel i ha format, era tot gas, però quan es va refredant, aquest gas es condensa i comença a formar aquests cristalls. És a dir, estem just en la fase del naixement d'aquest sistema solar, del passar del que és el núvol de gas al núvol de gas amb pols i cristalls i el primer que surt d'aquests cristalls, que són petites roquetes que es van acumulant les unes amb les altres.
És a dir, formant matèria. No?
Sí, sí, és a dir, no s'havia mai arribat a veure aquesta fase de transició, de naixement del que era un núvol de gas a un sistema solar amb un estel i uns planetes que s'estan formant.
Que bueno.
Sí, realment. És seria com veure el nen que treu el cap.
Quan corona.
Just quan corona. Estem en aquell moment. No hi havia... comença a sortir el caparró.
Molt bé. Molt bé.
Doncs, això que dèiem de les Perseides, conegudes com a Llàgrimes de Sant Llorenç...
Mal rotllo, aquest
any està una mica pelut, el tema.
Mal rotllo, mal rotllo.
Normalment és el gran espectacle de l'estiu. Molta gent puja al Coll de la Botella, que és un bon lloc per anar-les a veure, però en qualsevol lloc que sigui fosc i que tingui l'horitzó despejat cap al nord-nord-est, és un bon lloc per anar-les a observar, mirar en aquesta direcció, nord-nord-est. És aquest restes del cometa Swift-Tuttle que la Terra travessa periòdicament aquesta època de l'any i que provoquen aquests meteorits, que són aquestes espècies de traces lluminoses que es veuen en el cel, I aquest any el pic d'aquests meteorits serà entre el 12 i el 13 d'agost, però tenim un problema molt gros, a part el temps, que sovint ens passa aquí a Andorra, que el, clar, quan és, les tardes d'agost tenim una tronada i doncs el cel no el tenim molt clar en, en aquestes nits, però aquest any, a més, tenim la lluna plena clar. El dia 9 d'agost, és a dir, que el dia entre el màxim, que serà l'11, 12, 13, pues estarem molt a prop de la lluna plena. A més, la lluna plena, ja sabeu, surt de l'est i va cap a l'oest, i doncs surt de l'est a les 22 i algo en aquells dies, i doncs caurà en plena direcció de on surten els meteorits, il·luminarà el cel i farà que no puguem veure els més febles d'aquests meteorits, només veurem els més brillants. I doncs, si en un any normal, quan no hi ha lluna, se'n poden veure uns 100 o uns 150 cada hora, pues aquest any amb la lluna potser en veurem 10 o 15, els més brillants.
I ens haurem de fixar bé.
Sí, sí, ens haurem de fixar bé però vaja, no serà l'espectacle que és normalment cada any. És a dir, que encara que aneu a un lloc que sigui molt fosc, molt fosc, molt fosc, tindreu aquell faro que és la lluna al mig de la zona on surten els meteorits.
Com diu aquí el guió, el Joan Marc, mal any.
Mal any, mal any. Mal any. Sí, mal quan any. Hi ha la lluna, mal any. Quan hi ha, i més lluna plena.
Lluna plena.
Mala coincidència aquest any.
I tu has pensat, bé, si no podem veure masses perseides enguany, doncs mirarem la televisió sèries de ciència-ficció.
Ara es farà de crític de televisió.
Sí, bueno, mira, avui faré una miqueta de porta.
Això mateix.
Encara que ell parla de pel·lis.
Ell parla de cinema.
Aquest any, mira, tinc ganes de parlar de sèries, perquè pues a més hi ha tres grans sèries de ciència-ficció que es poden veure aquests dies a la tele, les plataformes variades i diverses, si teniu un Movistar amb diverses opcions o si teniu les plataformes per separat. La primera de totes que jo us recomano és Fundació. Fundació, que és, està a Apple TV i que ara fa poc ha estrenat la tercera temporada de Fundació. Està basada en les novel·les d'Isaac Asimov, famoses novel·les, hi ha tota una sèrie de novel·les de Fundació. Ell va escriure la primera a finals dels 40 o principis dels 50, basat en tres o quatre relats que ell tenia curts, que va ajuntar i va fer la novel·la, i tracta del declivi d'un imperi galàctic en el futur molt llunyà, i el naixement d'un nou imperi basat en una fundació que té bases científiques i històriques, i que, bueno, tot això està previst per un matemàtic que inventa una cosa que es diu la psicohistòria, que és la predicció de la història en funció d'uns complexes fórmules matemàtiques que mai explicita quines són, però que preveu aquest declivi de l'imperi i el naixement de la fundació. La sèrie està...
Apple TV, no?
Apple TV, sí, però és una sèrie que el productor executiu i creador de la sèrie és el David S. Goyer, que és un dels productors i escriptors del Caballero Oscuro de L'Hombre de Acero. Sí. Va treballar molt amb aquest l'univers de DC i està molt i molt, molt ben feta. El protagonista principal és el Jared Harris, el fill de l'altre Harris.
Ah, sí?
De l'Ed Harris?
No. De l'Hombre Llamado Caballo.
Richard Harris. Del
Richard Harris, el fill del Richard Harris.
Ah, carai.
Sí. I, no, i la sèrie està molt, molt ben feta.
Hosti, no sabia actor també.
Sí, 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 és actor.
No ho sabia.
I realment, la primer, jo encara no he vist la tercera, però la primera i la segona temporada estan molt i molt bé.
Van agradar.
Sí, sí, sí. Realment, efectes especials extraordinaris, ambientació, interpretació, està tot molt bé. I, bueno, a veure aquesta tercera temporada, que encara no he iniciat, però que tot pinta molt i molt bé.
Em fa gràcia la que ve a continuació, sí, perquè, clar, pensava que no, ja s'havia acabat la història, tu, Star Trek.
Star Trek. És Star Trek Strange New Worlds. Que també el dia 4 d'agost s'estrena la tercera temporada a Sky Showtime, que si teniu Movistar és una de les opcions que podeu, que es poden contractar, em sembla.
Sí, sí,
no sé si aquí a Andorra també.
Això no ho sé, però sí.
Però si no, la podeu contractar. Sky Showtime també es pot contractar per separat, sí, com a plataforma. Uh-huh. I és una preqüela de l'Star Trek original, és a dir, explica els viatges de la nau Enterprise 10 anys abans del Capitán Kirk. I el capità, en aquest cas, és el Christopher Pike, que se l'anomena ja en la sèrie original de Star Trek, em sembla que sortia fins i tot en algun episodi com un home deforme que està en una cadira de rodes perquè té un accident en algun moment, però el segon de bord del Christopher Pike, que és el Spock, però molt més jove. I la sèrie està molt i molt bé, les dues primeres temporades són extraordinàries, recupera l'esperit de l'Star Trek original, però també de l'Star Trek la nova generació, que es va fer anys més tard.
Anys més tard, sí.
Però recupera totalment aquest esperit, ens van deixar la segona temporada amb un episodi, amb un hangover, és a dir, que està, que no se sap què us hi passaran els protagonistes, i estem tots els trequis, estem tots esperant la resolució d'aquest episodi, i aquesta tercera temporada, que pinta molt i molt bé, també una ambientació extraordinària, unes actuacions molt i molt bones de tot el... Bueno, sempre el Star Trek és una interpretació coral, perquè hi ha diversos protagonistes, no només el capità i l'Spock, i el responsable d'aquesta sèrie és el Robert Kurtzman, que també va ser responsable d'altres sèries, d'Àlies, Fringe, i també va ser responsable de les pel·lícules Star Trek que es van fer, les noves que es van fer.
De la nova generació, no?
No, de la nova generació, el reboot que va fer el J.J. Abrams.
Ah, vale.
Vale? Però que ara ha recuperat diverses sèries de Star Trek, també va ser responsable de Star Trek Picard, que era una minissèrie de tres temporades que es va fer amb per Prime TV, i que és Prime Video, i que també està molt bé, però que ja es va fer ja fa un temps, i que també és responsable de Star Trek Discovery, que si no l'heu vista,
no.
També és una sèrie que recomano, que es passa més o menys en la mateixa, en un moment donat es passa a la mateixa època que l'Star Trek Strange New Worlds, i després passa en un futur molt més llunyà. Hi ha un viatge en el temps dels protagonistes i se'n van en un futur molt llunyà, però que també està molt bé, que estava, ja recuperava aquest esperit dels Star Treks originals, però...
Hosti, mira que ha donat de si, això.
Sí, no, pues, estem parlant dels 60,
Sí, sí, sí.
És
sí,
increïble,
Sí, sí, dona molt... Però realment han revitalitzat la franquícia i estan tenint molt, molt i molt d'èxit.
Molt bé, i anem amb la darrera?
Amb la darrera, que aquesta està a Disney,
sí.
Disney Plus, que és Andor, que és, això és a dins de del món de la Guerra de les Galàxies, de Star Wars, val? És la segona temporada que s'ha estrenat ara fa poc, té 14 nominacions als Emmy, és a dir, que és una de les sèries, està nominada com a millor sèrie de l'any en els Emmys d'aquest any, i el responsable és el Tony Gilroy, que potser el coneixeu millor per les pel·lícules de Bourne, va ser l'escriptor de les pel·lícules de Bourne,
Jason Bourne.
Yeah. També em sembla que en va dirigir alguna, i va dirigir per exemple una gran pel·lícula que a mi m'agrada molt, que es diu Michael Clayton, amb el George Clooney.
George Clooney.
I també va ser l'escriptor de Rogue One, que ja va ser una espècie de prequela de la Guerra de les Galàxies, on explicava com els aus rebels havien obtingut els maps, els planos de l'Estrella de la Mort, una missió suïcida que us hi permet obtenir aquests planos. I doncs, a dintre de Rogue One hi havia un personatge que era el Cassian Andor, que és el líder dels rebels, un revolucionari, un dels líders d'aquests revolucionaris, i aquesta sèrie explica una miqueta la història d'aquest Cassian Andor, que està interpretat pel Diego Luna, i...
Sí.
I està molt i molt bé la sèrie, és una sèrie no només de ciència-ficció, perquè parla molt de política. Als Estats Units ha creat molta polèmica aquesta segona temporada perquè hi ha moltes referències a el que està passant als Estats Units amb el Trump. Hi ha moltes referències polítiques, però està molt ben feta, molt ben feta. La millor sèrie de Star Trek, sens dubte, però de llarg. Carai. Ai, de Star Trek, de Star Wars, però de llarg.
Mentida, tu, el que donen i han donat de si totes
Tot i ser una prequela de la Guerra de les Galàxies, no té res a veure amb la Guerra de les Galàxies en si, sinó que t'explica més el que és una rebel·lió contra un sistema dictatorial autoritari que és l'Imperi Galàctic, i t'explica com funciona l'Imperi Galàctic i t'explica com funciona la rebel·lió, també.
Això m'ho dius. Bueno, doncs, Joan Marc, acabem temporada.
Que tinguis molt bon estiu. Una més, eh?
Una més. I si Déu vol, aquí t'esperem.
I tant.
T'esperamos comiendo un huevo, una tortilla y un caramelo.
Després de descansar unes quantes setmanes.
I tant.
I tant que ja toca.
I tindré temps de poder veure totes aquestes sèries.
Sí. Ets molt de la Guerra de les Galàxies, tu?
Jo, tant de la Guerra de les Galàxies com de Star Trek, jo soc dels dos. Això que diuen que són incompatibles, no.
Home, per tu no, eh?
Una persona com ell, bàsicament, li ha d'agradar aquest tipus. I a la ciència-ficció i totes aquestes coses.
Sí, no, sempre m'ha...
Sempre t'ha agradat, eh?
Home, és normal.
I m'agraden les bones sèries i la bona televisió.
Clar. Si no, perquè també s'han fet trunyos.
Que sí, i se'n fan. I se'n fan, lamentablement, molts, masses.
Fins ben aviat i molt bon estiu.
Molt bon estiu a tots els oients.
Una abraçada. Moltes gràcies, Joan Marc.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I posem música per acabar...
Sí.
Habitual,
Sí.
Ens fa anar fins al 1974.
Exacte, el 22 de juliol, dia com el d'avui. Perquè va sortir el primer disc petitet, el single...
El de 45. Revolucions.
Exacte. Del grup AC/DC.
La cançó era Can I Sit Next to You, Girl? I... anys després, aquest grup, AC/DC, es convertiria en un dels referents de la història del rock.
Exacte.
Encara avui en dia.
Encara, tu diràs. Doncs bé, anem a escoltar aquesta cançó que, ni més ni menys, insistim, és del 22 de juliol del 1974, quan va sortir el primer single de AC/DC.
Fins demà, adéu-siau.
Adéu. Girl, can I sit next to you, girl?
Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you?